l'escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La investigació de l'1 d'octubre al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona també inclou delictes de rebel·lió. El jutge Juan Antonio Ramírez Suñer ha revelat amb motiu de la declaració de 5 càrrecs de la Generalitat que la seva causa inclou aquest tipus de delictes a banda de la sedició, malversació de fons públics, prevaricació, desobediència i revelació de secrets. El jutge contradiu així l'Audiència Nacional, que va assegurar que tenia exclusivitat per aquests delictes juntament amb el Suprem. De moment no se sap quins delictes s'imputen a cada investigat, però el jutge no ha volgut donar-los a conèixer. Això d'entrada planteja molts interrogants perquè no és l'únic jutjat que investiga aquest delicte vinculat al procés sobiranista. El jutge Suñer, que va estar de baixa un temps per una indisposició, ha pres declaració a 5 càrrecs i treballadors del govern investigats per la web del referèndum. Suñer puntualitza que no tots els investigats podrien acabar acusats de rebel·lió. Els advocats es queixen, diuen també que les declaracions en instrucció han de servir per investigar fets i no directament delictes. La Conselleria d'Agricultura, i ara anem a Ponent, haurà d'invertir 500.000 euros a la instal·lació de filtres i sistemes de millora de la qualitat de l'aigua al sector 12 del canal Segarra-Garrigues, on l'any passat els regants es van quedar una setmana sense aigua per culpa de l'excés d'algues i restes vegetals que obturaven les canalitzacions. En un FM Ràdio ens ho explica des d'allí Laura Purroi.
De fet, l'adjudicatària del Segarra-Garrigues ASG ja ha posat fil a l'agulla per tenir els nous sistemes a punt de cara a la pròxima campanya de regadius, que comença el proper mes de març. Prop de mig centenar de regants han estat convocats darrerament per la Junta del Canal, la Conselleria d'Agricultura i la mateixa concessionària de regadiu per exposar la situació actual del problema. En aquest sentit, diversos regants han lamentat els perjudicis que va suposar tant la falta d'aigua durant aquell episodi com l'excés de vegetació a les aigües utilitzades per al regadiu i van assegurar que va perjudicar la qualitat del cultiu o el calibre de la fruita. Els problemes amb les algues es donen al llarg del curs baix del riu Segre. Per exemple, n'hi ha també el tram urbà del riu al seu pas per Lleida Ciutat, on l'Ajuntament manté un litigi amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per a qui n'ha d'assumir la neteja. En canvi, pel que fa al curs alt del Segre, aigües amunt de la Noguera, la qualitat millora i el subministrament des dels embassaments d'Oliana i Rialp no comporta cap problema a altres zones regades del Segar o el canal d'Urgell.
Passem ara a pàgina per explicar-vos que Sant Cugat acollirà el dia 13 de març el primer congrés Women in Progress de Dones Emprenedores de Catalunya. El congrés es farà al Teatre Auditori i abordarà conceptes com l'emprenedoria, l'empresa, les noves tecnologies i el màrqueting, tot des d'un punt de vista femení i amb voluntat de promoure el debat i la participació del públic. Cugat.cat, Martí González, detalla'ns.
El congrés comptarà amb ponents destacats com Miquel Huguet, Víctor Coopers o Sor Lucía Caram. Les organitzadores prometen que no deixarà a ningú indiferent i que volen impulsar una nova perspectiva de bidireccional on el públic interpel·larà els ponents i viceversa. L'objectiu és que neixin noves mirades, conceptes, sensacions, aportacions i respostes sobre la forma d'emprendre en femení. El congrés s'allargarà de 10 del matí a 7 de la tarda i està dirigit tant a dones com a homes. Les entrades oscil·len entre els 40 i els 75 euros i ja estan disponibles a la web de la iniciativa. Pel que fa als continguts de la jornada, aspectes com la innovació, la creativitat, l'empoderament de les dones o l'impacte personal i social de l'emprenedoria seran protagonistes de les diferents ponències i taules rodones. CaixaBank és el patrocinador oficial del Women in Progress, que també compta amb el suport de Barcelona Activa, l'Institut Català de les Dones, FIDEM, Sant Cugat Empresarial, Sant Cugat Trade Center, SAD Creapolis, l'Ajuntament de Sant Cugat i el Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
I acabarem explicant-vos que Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Neucat per a partir de dilluns al matí un nou episodi de nevades que poden afectar punts del litoral i del prelitoral de Girona, Barcelona, Tarragona i la Catalunya Central. Per tant, estarem pendents d'això. Fins ara.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
Sabies que al Maram hi pots veure una de les col·leccions de curculles més extraordinària d'Europa?
Vine i descobreix l'exposició de malacologia Matilde Espinosa, les curculles, les closques i els mol·luscs més representatius de la Mediterrània i també dels mars d'arreu del món.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66, al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, molt benvinguts. Hola, què tal? Com estan? Avui dilluns, dia 11, dilluns de ressaca de Carnaval. Ahir es van viure una jornada d'aquestes doncs, que estan senyalades en el calendari, que fan passar molt bona estona a tots aquells que ens agrada veure aquesta animació que hi ha per als carrers de l'Escala, tot i que el temps no hi va acompanyar gaire, però tampoc va molestar, tampoc va entorpir que es pogués celebrar aquesta rua de Carnaval, en tota mena de colors, en tota mena de disfressos, carrosses, comparses, coreografies, tot el que representa aquesta festa que forma part del nostre calendari de festes, no tan sols aquí a l'Escala, sinó també a diverses poblacions, i algunes poblacions que ho faran aquest cap de setmana, poblacions doncs, que tenen el costum de fer una setmana més tard perquè els pobles del costat tenen carnavals molt i molt importants i segurament els hi farien ombra i per això decideixen fer-ho una setmana més tard i alguns inclús hasta s'avancen. Vol dir que encara el carnaval no ha acabat del tot perquè els que els agradi ara gaudir d'aquesta disbauxa, d'aquesta festa, que ara tenen alguna que altra població on hi poden anar a passar. Bé, parlant del d'aquí a l'Escala, hem de dir que va ser un carnaval molt i molt lluït, molt i molt espectacular. Des d'aquí felicitar a la comissió que ho porta endavant, que ho porta a terme, perquè no és fàcil poder coordinar tot el que és tot el que és aquesta festa amb la diversitat d'actes que hi ha. Tot i que el dissabte el temps no va acompanyar gaire la rua infantil, i ahir, allò que deies, ai, que va començar a caure unes gotes, a veure si s'haurà de suspendre o a veure si no s'acabaran. Però bé, de moment es va poder acabar, es va poder doncs, gaudir de tot aquest espectacle, de tot el que suposa aquestes hores i hores que s'han passat tots els que participants entre fer els vestits, entre fer les carrosses, entre fer les coreografies i altres coses, doncs val la pena per poder-los gaudir, encara que siguin durant unes hores, un matí de diumenge, un matí de carnaval. I bé, el carnaval que encara no s'ha acabat, perquè avui hi ha l'última de les activitats, aquest dinar de germanor, i també seguit del ball que ja posa el fi de festa en aquesta edició de carnaval. Cal dir que avui ni Canal 10 Empordà ni Ràdio L'Escala tindrà informatius. Avui és un dia de descans i demà, sí, demà hi haurà tota la informació corresponent al que és el carnaval. Tot el que va donar de si, premis, escoltarem les veus també dels premiats i d'altres, gent de la comissió, fent aquesta valoració de com va anar aquesta edició del Carnaval, perquè hem de dir que avui el Carnaval encara continua, avui encara doncs, hi ha l'última de les activitats. Bé, el que sí que tindrem som en aquestes dues hores amb tots els seus continguts d'aquest Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Per començar, donarem temps a la Meteo, amb en Sergi Corral, però avui escoltarem, a diferència d'altres dies que sempre anem a la seva web, avui escoltarem la seva veu, avui escoltarem la previsió, com que doncs, no tenim informatiu, doncs sí que tindrem el temps per en Sergi Corral. També tindrem la premsa... general, això ens ho explicaran, el que hi poden trobar la gent que encara no hagi anat a buscar el diari, el que hi poden trobar la premsa general, amb les veus de l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujador, la Thaís Trujillo. Ells són l'equip de notícies en xarxa edició matí. Com no, també felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem d'una notícia que passava tal dia com avui, ara fa un any, i també sabrem què en passava ara fa 5. I per acabar, el refrany o frase del dia. Bé, i les seccions que ens arriben de la xarxa, la primera, amb la Montse Hidalgo, amb l'Un per Un, entrevista a un personatge anònim conegut per la seva feina, tasca, objectius personals. Avui en conversa amb la periodista Inés Plana. L'altre esport, l'Eli Jiménez, continuarà parlant de neu, d'esports de neu, i avui un especial de Jocs d'hivern. Els Jocs d'hivern que ja han donat el tret de sortida i tota l'atenció esportiva dedicada també al que passa en aquests Jocs d'hivern, a part de les competicions esportives, però també saber el que passa en aquests Jocs d'hivern, que doncs, sempre tenen aquesta importància en quant a algunes disciplines, no totes, algunes passen més desapercebudes, però n'hi ha algunes que sí, que són molt i molt seguides i també algunes que hi ha representants catalans. Bé, i amb tot això posarem el punt final a les 12. A les 11 comencem, a les 12 acabem aquesta primera hora per començar ja a segona. Cal dir, doncs, que en principi tampoc el que és el sorteig, sí que els números estan oberts, però no passarem tocades en directe, sí que ens poden anar trucant per participar en el sorteig. Tot això ja en parlarem més a les 12. De moment, a partir de les 12 obrirem els telèfons per ja obrir aquests sortejos que tenim cada setmana. Un, el del número, el dècim de la loteria, i l'altre, el menú per dues persones, el menú calçotada per dues persones. De moment, això a partir de les 12. Ara el que farem doncs, és començar amb el que és aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ho fem per al temps que ens porta avui amb la veu Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia. Avui fa anys que l'última fuetada d'una onada d'aire fred històrica deixava una petjada inesborrable no només a la climatologia, sinó a la memòria històrica de moltíssima gent. Va ser l'onada d'aire fred del 1956, que ja ha estat qualificat com l'any de la fred. Fora dels rècords i les efemèrides vàries que han quedat constàncies registrades en dades, la fred del 56 va tenir un impacte rotund i molt greu a l'agricultura, amb la mort, per exemple, de centenars i centenars d'oliveres. Unes conseqüències només comparables amb el que va patir Lleida i part de Tarragona el desembre de 2001. Avui dilluns ens hem llevat amb un cel ennuvolat. Ha plogut de matinada i primera hora del dematí. Es mantindran aquests núvols bona part del dia i no serà fins al vespre o la nit quan comencin a marxar cap al sud. Ambient que seguirà fred, màxima que avui no superarà els 10 graus. Per tant, seguirem amb aquest ambient de ple hivern, diríem. Bufarà tramuntana tot el dia, forta durant el matí, migdia i primera hora de la tarda, i a partir de mitja tarda i vespre anirà baixant progressivament d'intensitat. Les ratxes al llarg del dia poden superar els 70 km per hora. I a la mar tindrem forta maror tot el dia, amb tràgol de gregal entre el metre i mig i els 2 metres d'alçada. Demà dimarts ens espera un cel més serè de matinada i bona part del matí, però no ens en refiem perquè a partir de mig matí, migdia, aniran arribant núvols per ponent i a primera hora de la tarda quedarà un panorama força o molt ennuvolat. Segurament cap al vespre o nit es tornarà a veure alguna petita escletxa. Panorama que seguirà molt fred, sobretot de matinada, amb glaçada, i la màxima demà tornarà a quedar a la vora dels 10 graus a tot estirar. Encara bufarà una mica de tramuntaneta de matinada, de força 3-4, anirà desapareixent, encalmant, però a mig matí entrarà a garbí, que arribarà de força 4-6 a la tarda. Al vespre i nit baixarà d'intensitat per tornar a desaparèixer a la nit. I a la mar tindrem marejol de matinada amb arrissada a partir del matí i migdia. El tràgol de gregal encara voltarà el metre d'alçada a primera hora del dia. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Doncs salut i molta meteo, Sergi. Gràcies per la previsió. I la completem, aquesta previsió, amb les dades meteorològiques. Hem de dir que actualment tenim una temperatura de 7 graus amb 8, una humitat d'ou, 83%, i aquesta sensació tèrmica també igual que la temperatura de 8, 7 graus amb 8. Molt bé, doncs aquesta era la previsió d'avui des de la veu d'en Sergi, i si algú encara es pregunta per què escoltarem la veu d'en Sergi, doncs perquè no l'escoltarem a l'informatiu, perquè avui, doncs, el dia que no tindrem informatiu. Sí que tota la informació del que ha estat el cap de setmana, molta informació relacionada amb el carnaval, demà. Demà al punt de la una a l'informatiu diari aquí a Ràdio Les Carles. Bé, doncs continuem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, 11 i 16 minuts. I el següent és el resum de premsa. El resum de premsa que ens porta l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí.
De nou als diaris, de nou la premsa és protagonista. Hem fet ja un pas pel quiosc, hem explicat quin és el contingut de la premsa local i comarcal. Ens hem de fixar ara, doncs, en la resta de portades, les de la premsa generalista, també acompanyat a Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Un recorregut que avui comença a la portada. Vanguardia, obertura aquest dilluns en clau política, expliquen que el Tribunal Suprem activarà l'euroordre contra Carles Puigdemont a l'abril, quan el processin.
Pablo Llarena emetrà una interlocutòria que detallarà l'acusació de rebel·lió. L'ordre es veu més pertinent després del fre del Tribunal Constitucional a la investidura.
La fotografia de la portada, la fotografia principal d'aquesta primera pàgina, és però per la tragèdia aèria a Rússia.
Un avió rus estavella a prop de Moscou i moren els seus 71 passatgers. L'aparell va caure per causes encara desconegudes poc després d'enlairar-se. Encara de l'àmbit internacional, la Vanguardia es fa ressò dels 8 milions d'atacs informàtics a països d'arreu del món. Això els obliga a renovar els sistemes de defensa en l'àmbit virtual.
Seguim recorregut amb l'Ara, que avui obre edició amb un tema molt barceloní. El Top Manta es refugia al metro per evitar la policia, diu.
Sí, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra no intervenen a les andanes pel risc de posar en perill els usuaris. Tampoc ho fan TMB i Renfe. En canvi, veïns i oposició reclamen solucions a l'Ajuntament.
La fotografia de portada de l'Ara també és per a la tragèdia aèria a Rússia.
En portada l'Ara, però, recull l'entrevista que li ha fet el president de la CECOT, Antoni Abad. Considera gravíssim que Foment no digués res de la fugida d'empreses del mes d'octubre.
Tercera capçalera del matí, tercera portada. Ens fixem ara en el punt avui, la seva primera pàgina avui, on hi llegim el titular Fracàs reial.
Sí, explica que Felip VI va veure en el seu discurs del 3 d'octubre, de resposta al referèndum, el seu 23F. Aquelles paraules van trencar els llaços amb Girona. Tampoc la Fundació Princesa de Girona ha servit per acostar la institució a la població. El punt avui parla de divorci i rebuig institucional absolut.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el periòdico, on hi llegim que l'abús d'opioides, d'opioides o d'opiacis, dispara les alarmes. Espanya és el cinquè país en l'ús de fentanil.
El consum dels calmants més potents es desboca per la pressió de les farmacèutiques. Explica que la indústria del fàrmac replica estratègies que els Estats Units van fer disparar-se al consum, on l'any 2013 se'n van expandir més de 250 milions de receptes, una capsa per família. El periòdico també tracta en portada el desastre aeri a Moscou i la punxada del Barça davant del Getafe, però hi ha més qüestions, oi, Thaís?
Sí, el rotatiu també titula que l'ONU insta Espanya a endarrerir la prescripció de la pederàstia. L'Organització de les Nacions Unides reprèn a les autoritats espanyoles per la falta d'atenció a la infància.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Resum de premsa amb l'equip de notícies en xarxa edició matí per aquella gent que encara no hagi anat a buscar el diari o en aquest moment tingui la intenció de fer-ho. Deixant el resum de premsa, és el moment de sants, aniversaris, notícies i més. I com sempre fem, és aquell moment que ens anem al nostre calendari de referència, busquem el dia 12, i ens diu que és Santa Eulàlia, Sant Damià i Sant Gaudenci. I un escrit que hi ha per aquí al costat diu: no convé treballar la terra de l'or de bon matí amb la humitat de la nit encara recent, perquè l'or s'omplirà d'herbes. Bé, un bon consell per la gent que els agrada treballar l'or, i suposo que bé, ja ho sabran. Els que els agrada l'or ja ho sabran, els que vulguin començar, doncs és un bon consell a tenir en compte. Hem felicitat l'apartat del santoral, anem a l'apartat d'aniversari, en primer lloc, a tots els oients que avui facin anys, que hagin nascut un 11 de febrer de qualsevol any, doncs moltes i moltes felicitats. Heu de saber que avui també és l'aniversari de l'actriu Cristina Rixi, que en fa 38, de José Mari Vaquero, jugador de la Real Societat i del Barça, i un dels grans capitans de l'equip blaugrana, que ja en fa 55, i la cantant americana, la Sheryl Crow, que en fa un mes, 56. Bé, i què passava ara fa un any? Quina era la notícia que es donaven als informatius? Es deia que des de fa unes setmanes s'actua la segona fase de les obres del front marítim per facilitar la feina en un tram de l'empresa que les executa. Es fan diverses en el sentit de circulació durant un parell de setmanes. I ara en fa 5, doncs es feia un balanç del Carnaval 2013. S'explicava com va anar la jornada del Carnaval d'aquell any, del 2013. I per acabar, en Víctor Pàmies, des del portal Festa Festa, ens comenta la frase del dia.
Fes a festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
Uns comptes fa l'asa i uns altres el traginer. Tornem a moure'ns per l'àmbit dels somnis i les il·lusions. I és que costa tan poc somiar? En aquest cas, el refranyer ens adverteix que sovint fem projectes que no és en les nostres mans que es puguin acomplir, o que algú altre haurà projectat uns altres objectius que no sempre seran coincidents amb els nostres i haurem d'assumir-los i acatar-los. Asa i traginer són una dualitat persistent al nostre refranyer. Una dualitat desequilibrada, on un, l'asa, fa allò que l'altre li mana, el traginer. I així ho trobem present en un fum de dites, com quan algú en una enumeració es diu el primer. El ruc del traginer sempre va davant. O quan l'asa no vol fer mai cas del que li manen. Asa ruc, traginer foll. O quan volem remarcar que algú ha corregut molt món. Cavall de traginer coneix prou bé les tavernes. Tot i que el refranyer no s'està de recomanar-nos que ni asa de traginer, ni gos de mariner, ni filla d'hostaler no vulguis per cap diner. Uns comptes fa l'asa i uns altres el traginer.
I amb la frase del dia, aquest dites i refranys des del portal Festa Festa, passem ja a l'apartat musical, com cada dilluns. Les llistes de la setmana dels set capdavanters, aquest programa que podem escoltar dissabte i diumenge, dissabte sempre la repetició de la setmana passada, i l'estrena es fa el diumenge. Allà doncs, es donen a conèixer quins són els candidats de la setmana que hi poden votar a partir doncs, de la una, que ja el trobaran aquesta llista en la nostra pàgina web, i hi ha un enllaç per poder accedir a les votacions, per saber quins són els millors set cantants o grups de la música del pop, rock o folk català. I anem amb un dels aspirants. Amb un dels aspirants, ell es diu Ferran Palau i el seu tema és Serà un abisme. Què us sembla si l'escoltem? Vinga.
Que em portes em fa sentir tan bé que només m'importa que demà me'n portis més. Però passen les hores, el sol es va ponent, sento la porta, però només dura un moment. Serà un abisme on he caigut, o el paradís que em dones tu. No hi ha fortuna més cruel, ni res tan dur. La nit és fosca, sé que per tu també. En la distància o en el ressentiment, però cauen les hores, la lluna està creixent, sento la porta, però només dura un moment. Serà un abisme on he caigut, o el paradís que em dones tu. No hi ha fortuna més cruel, ni res tan dur. Serà un abisme on he caigut, o el paradís que em dones tu. No hi ha fortuna més cruel, ni res tan dur. Fortuna més cruel, ni res tan dolç.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Escoltàvem la veu de Ferran Palau, un dels candidats. Amb aquest Serà un abisme, Ferran Palau, ell és d'Esparreguera i va formar part, no va formar, sinó que forma part també del grup Anímic, a part dels... Té una carrera en solitari i ha tingut diversos reconeixements, diverses nominacions a premis com el Premi Cerverí per votació popular a la millor lletra de cançó i també premis, algun altre premi literari. Doncs bé, és ell, és Ferran Palau, Serà un abisme, un dels temes candidats a la llista dels set capdavanters. Continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I l'un per un que ens porta cada dilluns la Montse Hidalgo amb aquestes entrevistes a un personatge anònim o conegut per la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. I avui conversa amb la periodista Inés Planes.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Misteris i mentides, la veritat que sura tot i el pas del temps. Avui obrim una història sorprenent, amb personatges entrellaçats, misteris i maldat. A morir no és lo que más duele. L'òpera prima, Inés Plana, nascuda fa 58 anys a Barbastre, a Osca, va estudiar Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha desenvolupat la seva carrera periodística a Madrid, on és la directora del diari Vivir Bien. Inés Plana, benvinguda.
Benvinguda també.
Inés Plana, ben tornada a Catalunya. Pasaste 5 años estudiando aquí, pero antes también, además de la Autónoma, en el Vallès, en Lleida.
Sí, en Lleida, ciutat, sí. Desde los 8 hasta los 14, porque en aquella época en Barbastro pues no había muchos colegios, ahora hay muchos, ha cambiado mucho, pero en aquella época no. Y entonces me fui a Lleida, al Estonac, y estuve allí desde los 8 hasta los 14 años. Por eso estoy, pues bueno, tengo vinculación con Cataluña, por supuesto.
¡Qué vueltas da la vida! Presenta sí. Su primera novela bajo el brazo. ¿Cómo la definimos? ¿Novela negra? ¿Un drama psicológico? ¿Cómo le gustaría?
Pues como empieza con un crimen y tiene investigación policial, podría ser negra. Pero también me gusta lo del drama psicológico, porque tiene mucho que ver la psicología con los personajes o los personajes con sus propias psicologías, que son muy particulares y que se enfrentan a unas duras pruebas de vida. Y de alguna manera eso también tiene una parte trágica o dramática, ¿no?
Dice que ha pasado 5 años escribiendo para encerrar la maldad en un libro, cual caja de Pandora. Se ha inspirado en temas completamente opuestos a los que maneja en su vida diaria como periodista, ¿no? Lo de Vivir Bien aquí no está.
No, lo de Vivir Bien, no. Ese es un periódico en torno a lo que es la casa y Vivir Bien es, pues, consumir es disfrutar de alguna manera, ¿no? Esta novela profundiza, bucea en lo que es la maldad y cómo nos puede arruinar la vida de un minuto a otro cuando se cierne sobre nosotros, ¿no?
Su historia arranca con un muerto que aparece ahorcado, con los ojos arrancados. Un aparente crimen perfecto que acaba no siendo un crimen perfecto, que acaba no siéndolo. A partir de un pequeño papel en un bolsillo de la ropa de la víctima, el de joven.
Sí, es una mujer, Sara Azcárraga, que vive relativamente cerca de donde han encontrado ahorcado, asesinado a este hombre, que es un profesor al final, bueno, no al final, o sea, en las primeras páginas ya se ve que es un profesor de instituto con una vida muy normal, muy rutinaria, casado, con hijos, no tiene ninguna relación con Sara. Sara vive relativamente cerca, es una mujer frágil, con cierta precariedad en su equilibrio emocional y no conoce de nada a este hombre. El teniente de la Guardia Civil es el que tendrá que establecer alguna conexión entre ellos porque es lo que dará sentido a la investigación. Pero de momento es un crimen efectivamente diseñado para ser perfecto. No hay ninguna huella, ningún indicio, ni en ese momento aparecen los globos oculares arrancados tampoco. O sea, no tienen nada en lo que basarse, solo Sara.
Y los personajes, habrá citado algunos, crecen y crecen hasta repartirse el protagonismo en una historia que también se va desarrollando en el tiempo. Vamos adelante y atrás.
Sí, es una novela que da muchos saltos en el tiempo porque algunas de las claves están en el pasado. Ya sé que eso es recurrente, que eso es un recurso que se suele usar mucho en literatura porque nuestro pasado de alguna manera nos determina toda la vida, ¿no? Pero en este caso es que los personajes tienen muchas puertas cerradas y no han querido o no han podido abrirlas. Y esas puertas en un momento dado las abre un vendaval e irrumpen sus vidas de una manera brutal.
Y como yo decía al principio, la verdad siempre acaba flotando.
Sí, la verdad siempre nos busca y al final siempre nos encuentra. Y aquí en esta novela la mayoría de las desgracias que suceden son por la falta de verdad. Ese es el problema.
Desgracias, sufrimiento, son los que incluyen su libro. De ahí un poco el título, Morir no es lo que más duele.
Sí, exacto. Está basado en un verso de la poeta Emily Dickinson, al que yo adoro y que también le rindo mi pequeño homenaje porque hay algunos poemas de ella dentro. Y el título viene, está basado en un poema de ella que empieza diciendo: no es morir lo que más duele, es vivir que duele más. Y bueno, es la vida realmente, lo único que tenemos para sufrir y para gozar.
Vamos a pedirle que escoja un fragmento del libro y que nos lo presente con su propia voz.
Pues mira, voy a elegir el primer párrafo de la novela, porque el primer capítulo, todos me han costado mucho, pero el primer capítulo me costó muchísimo, lo recuerdo con mucho amor porque lo escribí con mucha pasión. Y bueno, pues voy a leer ese primer párrafo. Se le escapaba la vida. Notaba una mano áspera que se anclaba a su pescuezo para ahogarla sin compasión. El agua comenzaba a inundar sus pulmones. Se acabó, temió. Entonces un pensamiento fugaz atravesó su mente. Ya había vivido aquella situación y saldría de ella tan solo abriendo los ojos. Los abrió, pero seguía bajo el agua, inmovilizada por 5 dedos adheridos a su garganta. Y ahí terminaron sus esperanzas. Se estaba muriendo. De hecho, ya estaba muerta.
Así empieza este libro, en el que los personajes podríamos ser cualquiera de nosotros. De hecho, el investigador, antes lo citaba, es un guardia civil, un teniente de la Guardia Civil. Novela negra, pero sin ese glamour que nos sitúa muchas veces en países lejanos, en Estados Unidos, en países anglosajones. ¿Cómo se lleva esto de crear una novela negra, esos personajes tan, tan oscuros, con historias tan de nuestro día a día?
Es verdad, a mí lo que me gustaba, o lo que quería intentar en la novela, o lo que más me atraía, era utilizar un crimen para contar vidas de los demás y contarlas de manera cercana, de manera que estuviéramos con todos los personajes casi en torno a una mesa camilla, contándonos sus desgracias y sus inquietudes, ¿no? Y luego también, evidentemente, me interesaba de la Guardia Civil contar algo más, contar las vidas personales de los guardias civiles, que yo creo que la vida personal de un guardia civil, de un policía, es mucho más interesante de lo que creemos, ¿no? Entonces me gustaba ir más allá. ¿Qué hay detrás de esos cuerpos de seguridad que tienen tanto autocontrol, que tienen un oficio tan duro? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo son sus vidas? Y la vida personal del teniente Treser es muy literaria y me atrajo mucho, pero también las vidas de los demás. A mí me gusta mucho inventar vidas. Entonces, más allá del crimen, pues los lectores, las lectoras van a descubrir muchas vidas con las cuales pues se sentirán identificados de una manera o de otra, o intentarán incluso juzgarles actos y decir: pues yo no lo hubiera hecho, o yo no sé qué hubiera hecho ante este dilema, porque ellos están enfrentados a muchos dilemas, muchas encrucijadas, porque todo lo que les sucede es más grande que todos ellos.
Y lo que les sucede, seguramente lo hemos leído en la prensa, lo hemos visto o nos lo han contado personas próximas a nosotros.
Lo que les sucede
a estos personajes, sus historias.
Sí, son cercanas, porque es que además todo lo que les sucede, todo lo que les ocurre nos puede pasar a cualquiera. En el fondo está el destino, está la maldad, pero sobre todo el destino puede jugar con nosotros y cambiarnos la vida de un minuto a otro sin darnos cuenta, ¿no? Y eso es lo que le pasa a ellos, y seguro que más de uno se identificará diciendo: es verdad, es que esto nos podría haber pasado a cualquiera.
¿Ya está preparando una segunda novela? ¿Se anima con la trilogía?
Sí, yo me animo. A mí me encanta escribir. Esto para mí es un disfrute, un privilegio. Y sí, ya estoy escribiendo la segunda. Porque aunque el crimen se resuelve en sí mismo, el caso se resuelve, sí, como me gustan tanto las vidas, narrar estas vidas, pues hay vidas que quedan con hilos pendientes de coser, ¿no? Y entonces, pues sí, ya estoy escribiendo la segunda.
¿Cómo está siendo la acogida de este primer libro suyo? ¿Hay algún productor audiovisual ya que llama a la puerta o...?
Pues bueno, no, pero no lo sé. No tengo constancia, pero que a lo mejor esto, mientras estamos hablando, alguien lo está moviendo, le está interesando, pero ojalá. Ahora mismo pues estoy disfrutando mucho de la promoción de mi novela, que ha sido acogida por la prensa con mucho cariño, y os doy las gracias cada día de mi vida, vamos. Y la acogida de los lectores a través de las redes sociales, lo estoy comprobando, también está siendo muy buena, ¿no? Lectores que no conozco de nada y que se comunican conmigo para contarme sus impresiones, y eso es un privilegio, saber qué piensan, qué es lo que más les ha llamado la atención, ¿no? A mucha gente le ha llamado mucho la atención el personaje de Sara, que es un personaje que a mí me ha resultado muy complejo, pero he disfrutado mucho. Y realmente hasta ahora, pues la acogida perfecta a día de hoy. Yo vivo mucho el presente y espero que siga así, porque yo tengo puesto mucho trabajo, son 5 años en esta novela, y bueno, y que haya de alguna manera un reconocimiento a ese trabajo me parece un buen premio.
No esperaremos 5 años para la segunda, ¿no?
No. Lo que pasa es que yo la primera la escribí sin una editorial detrás, con lo cual empiezas a escribir. Bueno, cuando la he terminado. Ahora las circunstancias han cambiado y entonces intento tener otros tiempos más razonables.
Morir no es lo que más duele. Un placer, Inés Plana, haber conocido su novela y haberla tenido con nosotros.
Un placer, Monse. Muchísimas gracias.
Un per un.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era la veu d'Inés Planas en conversa amb la Montse Hidalgo amb aquest 1 per 1. Bé, i continuant aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. És aquell moment de conèixer un altre dels candidats a entrar a la llista. Ell és el petit de Cal Ariel, amb aquest tema que porta per títol Les lletres no es fan paraules. Ell és el petit de Cal Ariel, amb Les lletres no fan paraules. És una de les cançons que opta a entrar a la llista dels 7 capdavanters. Bé, continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I com cada dilluns, una de les seccions que tenim és una esportiva, aquella que ens parla i ens dona a conèixer aquells esports minoritaris a Catalunya. Estem ara amb una sèrie d'esports d'hivern i com que ha començat ja els Jocs Olímpics, avui l'Eli Jiménez ens parla d'aquests, dels Jocs Olímpics d'hivern, amb un programa especial.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Una setmana més ens retrobem en l'altre esport del programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Aquesta setmana, i aprofitant que del 9 al 25 de febrer Pyeongchang acollirà els Jocs Olímpics d'hivern, on estaran els catalans Ander Mirambell en skeleton, Caral Castellet en halfpipe de snowboard i a l'acabat de seleccionar Quim Salarica en slalom d'esquí alpí, hem aprofitat per fer un programa especial sobre aquest esdeveniment esportiu. Acompanyeu-nos! Van néixer l'any 1924 com a la Setmana Internacional d'Esports d'Hivern, realitzats pels Jocs Olímpics de París el 1924 a la ciutat francesa de Chamonix. Posteriorment, el Comitè Olímpic Internacional el reconeixeria com els primers Jocs Olímpics. Els Jocs d'hivern es van realitzar des de llavors fins ara cada 4 anys en conjunt amb els Jocs Olímpics d'estiu fins als Jocs Olímpics d'Albertville del 1992. Però el Comitè Olímpic Internacional va decidir l'any 1986 realitzar els Jocs Olímpics d'hivern als anys parells en què no hi haguessin Jocs d'estiu, fet que va començar amb els Jocs Olímpics de Lillehammer el 1994. L'esquí de fons, el patinatge de velocitat, el patinatge artístic, l'hoquei gel, el bobsleigh, la combinada nòrdica i els salts d'esquí han format part del programa olímpic des de la seva primera edició. Altres esports com el liuts, el patinatge de velocitat sobre pista curta, el curling o l'esquí acrobàtic s'han anat incorporant, mentre que d'altres, com el bandy, han sigut esports d'exhibició però mai han estat inclosos definitivament en uns jocs. Estats Units ha estat el país que en més ocasions ha organitzat uns Jocs Olímpics d'hivern, amb un total de 4 edicions. França amb 3 i Japó, Itàlia, Suïssa, Noruega i Àustria amb 2 se situen a continuació. Espanya no n'ha organitzat mai cap, però sí que ha encapçalat un moviment a favor de la candidatura Barcelona-Pirineus. Actualment, els Jocs Olímpics d'hivern acullen 16 esports d'hivern amb més de 80 proves. El Comitè Olímpic Espanyol estarà present a Pyeongchang amb 13 esportistes que competiran en 5 esports diferents: patinatge artístic, snowboard, skeleton, esquí alpí i esquí de fons. A més, els catalans Ander Mirambell, Caral Castellet i Quim Salarich buscaran posicionar-se entre els millors. Com dèiem, el 9 de febrer es pujarà el taló d'aquesta edició número 23 dels Jocs Olímpics d'hivern i es farà a la ciutat coreana de Pyeongchang. Comentàvem també que 3 catalans hi seran presents en 3 modalitats diferents: snowboard, skeleton i esquí alpí. Però què ens cal saber per no perdre'ns les seves actuacions? Caral Castellet arrencarà en halfpipe de snowboard el 12 de febrer i es jugarà la classificació a partir de 6:15 de la matinada. Si aconsegueix avançar, tornaria a competir l'endemà des de 2:00 de la matinada cercant una plaça a la final de 3:00. El Quim Salarich, l'últim classificat per aquests jocs, competirà a l'eslàlom d'esquí alpí a la primera ronda el dia 22 de febrer a 3:15 de la matinada i una hipotètica final seria a partir de 6:15 del mateix 22. I per acabar, el tercer català a Pyeongchang serà l'Ander Mirambell, que competirà el dia 15 des de 2:00 de la matinada en ronda classificatòria d'Skeleton. Si progressa, ho tornarà a fer el dia 16 des de 2:15 en les rondes finals. I justament amb l'Ander Mirambell, el representant olímpic d'Skeleton, hem parlat en aquest especial sobre els Jocs Olímpics d'hivern. No us ho perdeu! Per arrencar, voleu saber com són els jocs des de dins? L'Ander ens explica.
Bueno, els Jocs Olímpics són diferents. És una competició que passa cada 4 anys. És complicat perquè hi ha molts nervis, hi ha molta premsa, el tipus de gel és diferent, el circuit està preparat de forma diferent en quant a la Copa del Món, i fa que sigui algo on tot es magnifica. Llavors, un cop estàs allà, és difícil a vegades tornar a la normalitat d'una competició de Copa del Món, i jo crec que la gent que millor s'adapta és la que rendeix millor, així que, bueno, és algo diferent.
I quina importància tenen per a tots els esports d'hivern?
Jo crec que ens permet sobreviure. Jo crec que aquesta és una mica la paraula. És veritat que si no hi hagués uns Jocs Olímpics d'hivern estaríem morts, però tot i així jo crec que s'hauria d'invertir més i buscar més potencial. A casa nostra el turisme esportiu ha sigut durant molts anys un puntal i jo crec que hi ha una branca tant amb neu com amb gel que es podria crear molt més, no? I jo crec que encara hi ha marge de créixer en aquest sentit i s'han d'aprofitar els Jocs Olímpics i aquestes cites per intentar enganxar més nens en els col·legis, etcètera, etcètera.
Els esports d'hivern comencen a agafar força a casa nostra, però hi ha països on veritablement són l'esport rei. Canadà, Rússia, Alemanya, entre d'altres, en són un bon exemple.
Hi ha països on els esports d'hivern són molt grans, i els Jocs Olímpics també, i la veritat és que, bueno, va creixent, no? Sí que crec que els Jocs necessiten una regeneració, s'han d'apropar més a països com a Sud-amèrica, hi ha molts països que tindrien atenció, o a casa nostra, però és veritat que Noruega, Finlàndia, Alemanya, Rússia, Estats Units, Canadà i, per suposat, Suïssa i Àustria són esports que segueixen. De fet, els horaris estan molt enfocats a que la gent a tot el món pugui veure, no? La cerimònia crec que és a la 1 de la tarda, hora a casa nostra, i això permet veure tant el continent americà com el continent asiàtic.
Ho dèiem abans, l'Ander serà el representant d'Skeleton i ho farà en els seus tercers Jocs Olímpics, després dels de Vancouver i els de Sochi. Però sabem què és l'Skeleton? Això és el que ens ha explicat l'Ander.
Parlem d'un esport diferent que aquí no es practicava. Quan vaig començar el 2005, va tornar a ser olímpic el 2002, i és un esport, podríem dir, de velocitat, amb bastant de risc, que baixes de cap per un tub de gel a 140 km per hora, i on hi ha països com Alemanya que tenen 3 circuits, és algo que els nens fan a partir dels 12-14 anys, ja baixen amb trineu. Per tant, és un esport que enganxa molt, que té velocitat i molta màgia.
Voleu saber com se sent quan practica l'Skeleton? O quan té l'oportunitat, com ara, d'assistir a grans competicions internacionals com uns Jocs Olímpics?
Com un nen gran que baixa amb trineu, és la veritat. M'aporta molt. Soc feliç, el fet de jugar-te-la amb la velocitat, curves, és una sensació màgica. I la part de competició i representar tot un país, pues, és algo que és un somni, no? Quan ets un nen i somies anar amb uns Jocs Olímpics o competir amb l'atletisme i fer alguna cosa gran, doncs, poder representar el teu país en Copes del Món, en Jocs Olímpics, doncs té alguna cosa excepcional, no? I si a sobre gaudeixes i t'ho passes com un nen a sobre el trineu, doncs és una sensació que és difícil d'explicar.
I quins seran els seus objectius per a aquests Jocs Olímpics, els seus tercers Jocs, aquests de Pyeongchang 2018?
Tot el que no sigui per estar per sota 24 és un fracàs. Jo crec que hem d'estar a la quarta baixada, que és el top 20, i crec que podem lluitar per fer un top 15. Hem de ser ambiciosos. Som molt competitius aquesta temporada. L'any passat vaig ser la millor temporada de la meva vida. Venim de guanyar la Copa Amèrica. Vam ser novens al Campionat d'Europa del 2017. Per tant, crec que podem lluitar per estar al voltant del 15.
Ens acomiadem amb les paraules que li dedica l'Ander Mirambell a la Caral Castellet, amb clares opcions a medalla. Ens retrobem la setmana vinent.
El 2010 va patir un accident i es va quedar fora. Quan tenia quasi la medalla, jo crec que es mereix aquest premi. A part, és un esportista molt gran, que la gent que conegui la seva història té una part de superació personal espectacular. Per tant, jo crec que la Caral es mereix més que ningú aquesta medalla i amb aquests seus quarts jocs, doncs, ojalà tingui el premi.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Oh. 11:54 minuts després d'aquest especial que ens ha portat l'Eli Jiménez, aquest especial d'aquests jocs d'hivern que ja van donar aquest passat cap de setmana el tret de sortida i que tenim a la Caral Castellet amb aquesta especialitat de l'snowboard que ha arribat a la final, va ser el cinquè millor puntuació, i a veure si hi ha sort i se'n pot emportar una medalla, perquè cal dir, doncs, que aquesta esportista ja va ser subcampiona del món amb aquesta especialitat l'any 2015. Esperem, a veure si hi ha sort i la Caral Castellet s'endú una medalla d'aquesta modalitat que es diu, no sé si diré, Halfpipe, de l'snowboard. Sembla que l'snowboard més o menys tothom ho coneixen, però hi ha diverses modalitats i una és la que fa la Caral Castellet. Bé, doncs és aquell moment de tornar a la música, que quasi arribarem al punt de les 12, o faltarà alguns segons, i ja irem a començar a la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. La setmana passada era candidat, aquesta han entrat, més ben dit, perquè és un grup, són els Every Night, amb aquest Com si no hi hagués demà, el número 7 de la llista.
Está creciendo en este instante.
Sota la nit d'una llarga travessia hem amagat les històries que hem après. Sota la pell una terra que somia que aquell malson s'ha acabat per sempre més. Amb el record de les batalles perdudes, clavats al cor els miratges del camí. S'han acabat els dies de les engrunes, ja ens hem alçat i farem caure el botxí.
Avui farem caure el botxí. Serem l'alegria com un estandard, serem la guerrilla que mai ha marxat, la fera feroja que brava i no dorm, l'esperança que mai no mor. Serem l'alegria que pren els carrers, serem la guerrilla del bosc més espès, el poble que canta la vella cançó, que esquerda per sempre la por.
Som la primavera, som la primavera.
Supervivents d'una pàtria clandestina, el monstre viu dins la nostra soledat. Fem que reneixin esperances prohibides, fem de les places llavors de dignitat. Serem llavors de dignitat. Serem l'alegria com un estandard, serem la guerrilla que mai ha marxat, la fera feroja que brava i no ron, l'esperança que mai no mor. I esquerda per sempre la por.
Som la primavera, som la primavera.
Ja has sentit l'arribada d'un nou dia i els ocells cantant la dolça melodia. El rei xiscla i sap que el seu tron perilla, i entre arbustos i cendres et deixaràs caçar per la guerrilla, guerrilla.
Que pren els carrers, sabem la guerra.
esquerda per sempre la por. Som la primavera. Som la primavera. Som la primavera.
Són la primavera, són Every Night, que ens acompanyen per arribar al punt de les 12, al número 7 de la llista, com si no hi hagués...